Bon dia, els docents inicien un nou curs amb canvis i entrebancs.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
Aquesta darrera setmana passada, entre dimarts, dijous i divendres, hem tingut noves assignacions i, esclar, és un dels aspectes que comporta la dificultat per poder estabilitzar una plantilla i el fet d'anar-vos acompanyant en tot el projecte pedagògic de centre. Fa falta tot un curs allò perquè vegin tota l'escola com funciona i es puguin anar empapant, per dir-ho d'aquesta manera, del treball pedagògic que es fa a cadascuna de les escoles.
Acaben d'escoltar el director de l'escola Malagrida d'Olot, Jordi Ferranons, en declaracions a Ràdio Olot i Olot Televisió, com ara escoltaven el canvi de rumb del Departament d'Educació sobre l'ús de material digital i les incorporacions de darrera hora de docents i alumnes són dos dels principals maldecaps. Durant aquesta primera setmana els docents preparen el nou curs abans que la setmana vinent les aules es tornin a omplir d'alumnes. De seguida en coneixem tots els detalls, però abans, com sempre, repassem la resta d'actualitat en titulars d'aquest dimarts 2 de setembre de 2025.
El dia en 4 minuts.
Les societats de caça de les comarques gironines disposaran de desfibriladors automàtics en el seu material de batudes. Aquesta iniciativa té l'objectiu d'estendre l'ús d'aquest equipament arreu del territori. A Santa Pau, l'Ajuntament ja tindria una part important dels diners necessaris per arreglar la coberta del castell. Segons l'alcaldessa Cris Capó, ja tenen una sèrie de finançament emparaulat. En cultura, la sala oberta 2 del Museu de la Garrotxa acull una exposició d'homenatge a la feina de Pep Sau. Instants, abans, durant i després del gest, mostra fotografies que reflecteixen el seu dia a dia com a fotògraf. El Volcafé reivindica un any més els artistes emergents de la comarca. Enguany hi han participat la companyia Break Project, Cabra Boja, Marina Freixas o Victòria Vilaltra, entre altres artistes. En esports, gairebé 200 jugadors participaran a la setena edició de l'Open Ciutat d'Olot. A més, serà la segona edició de l'Open Adaptat, on hi participaran una quinzena de jugadors. En bàsquet, el sènior femení del Club Bàsquet Vall d'en Bas tanca la segona setmana de pretemporada amb bones sensacions. Tot i perdre el primer amistós contra el Terrassa, les jugadores d'Albert Grabolosa van començar a provar el ritme i joc de la nova categoria, Copa. I avui a la contraportada parlarem del llegat d'Agustí Martín, que es repartirà per als diversos pobles de la comarca i es vendrà també en fires. Martín va morir fa unes setmanes i era conegut per haver construït centenars de maquetes amb fil de telèfon. Avui coneixerem la seva història.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radioolot.cat. Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
Moment d'obrir el focus, repassem l'actualitat a Catalunya, Espanya i el món. Sílvia Paneque fitxa com a assessor Francesc Sutries, president de la sectorial de Territori d'Esquerra Republicana. L'exdirector de l'Agència del Consum i extinent d'alcalde de Rubí va redactar l'última ponència política d'Esquerra. 5 dels vaixells de la flotilla tornen enrere per seguretat a causa de les condicions meteorològiques. Tots els tripulants estan fora de perill i la missió continua. Isabel Díaz Ayuso acusa Salvador Illa de manca d'ètica per la seva reunió vergonyosa amb Carles Puigdemont. La presidenta de la Comunitat de Madrid critica els privilegis per a Catalunya. Detingut un home per saltar-se un control de trànsit i fugir de la policia de manera temerària al Segrià. L'arrestat, amb antecedents, va donar positiu en cànnabis i el vehicle que conduïa no tenia assegurança. L'atur a les comarques gironines creix un 2,68% i arriba a les 28.080 persones sense feina. La comparació anual dibuixa una millora de la situació amb una disminució total del 4,4%. I la Xina, l'àmbit internacional, recupera l'escola nocturna, on es passa de la formació revolucionària a la intel·ligència artificial. És una sortida laboral per a milions de docents que van perdre la feina quan es van suprimir les classes particulars que rebien els nens i nenes.
El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Ruixats i tempestes intermitents que poden continuar aquesta tarda, nit i matinada de dimarts. Així hem començat el mes de setembre. Hem acomiadat el mes d'agost, que ha estat força plujós, amb més de 200 litres per metre quadrat a Setcases, a la vall de Camprodon. Aquí és on han superat els 200 litres en tot l'agost. Grans dies de tempestes. I així hem començat el setembre. Avui, però, s'anirà aclarint cap al nord, amb tramuntana, i demà a la tarda ja no plourà enlloc. De fet, dimecres torna a pujar la temperatura i ja no hi haurà ni pluges ni tempestes. Però, déu-n'hi-do, les darreres hores realment han estat força actives, amb molts llamps i trons.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Entrem a matèria informativa d'aquest dimarts 2 de setembre de 2025 a l'informatiu migdia de Ràdio Olot, que com sempre poden escoltar a través del 98.1 FM i a radioolot.cat. Comencem parlant avui dels docents, que inicien un nou curs en canvis i també entre bancs. El canvi de rumb del Departament d'Educació sobre l'ús de material digital i les incorporacions de darrera hora de docents i alumnes són dos dels principals maldecaps. Durant aquesta primera setmana, els docents preparen el nou curs abans que la setmana vinent els alumnes tornin a les aules, informa Gerard Puigdemont.
Des d'aquesta setmana torna l'activitat a les escoles. Els docents enceten nou curs i ho fan amb diferents fronts oberts. El primer de tots, el poc marge d'adaptació dels mestres, que fa pocs dies han sabut a quina escola els tocaria treballar aquest curs. Jordi Ferrarons és director de l'escola Malagrí de Dolot.
Aquesta darrera setmana passada, entre dimarts, dijous i divendres, hem tingut noves assignacions i, esclar, és un dels aspectes que comporta la dificultat per poder estabilitzar una plantilla i el fet d'anar-vos acompanyant en tot el projecte pedagògic de centre. Fa falta tot un curs allò perquè vegin tota l'escola com funciona i es puguin anar empapant, per dir-ho d'aquesta manera, del treball pedagògic que es fa a cadascuna de les escoles.
A l'escola Malagrí de Dolot enguany compten amb la incorporació de 15 nous professionals que aquest dilluns han tingut la primera presa de contacte amb el centre. Són dies per fer el primer claustre oficial, per deixar clares les directrius del curs i per avançar feina pel que respecta a les activitats que promouen des de l'escola, així com fer reunions entre equips pedagògics dels diferents cicles i entre els docents paral·lels. La direcció d'aquesta escola de la ciutat lamenta els constants canvis del Departament d'Educació, aquesta vegada pel que respecta a l'estratègia d'implementar noves tecnologies a les aules.
Pot ser una d'aquestes incongruències per part del departament que fa un curs i escaig ens estaven dotant els centres de panells digitals per a l'alumnat d'educació infantil i ara demanen que fem la no utilització d'aquests recursos per a aquest alumnat. És el que diguem, queda evidenciada una manca de planificació, una manca de previsió pel que fa a l'atorgament de recursos i de com s'han de distribuir entre els centres i quina és l'utilització que han de tenir.
Asseguren que aquestes eines ben utilitzades i amb criteris educatius són més que útils. Una utilitat, la d'aquests panells digitals, que a hores d'ara encara no saben quina serà per aquest curs.
Aquests recursos dels panells digitals t'acaben ofertant una immediatesa i comptant que hi ha molt d'alumnat que tenen dificultats lingüístiques comunicatives, el fet de poder-ho copsar amb imatges de manera immediata qualsevol dels temes que es puguin estar treballant doncs facilita moltíssim la comprensió. L'addicció digital que puguin tenir alguns infants no és un aspecte que recaigui sobre les escoles, sinó la gestió que en puguin fer algunes famílies. I en els centres en fem l'utilització que pertoca, sempre sota una mirada pedagògica, sota una mirada educativa.
I és que des de fa anys aquest centre educatiu Olotí, com molts altres, han de fer front a l'arribada de molts infants procedents d'altres països, deixant de banda la matrícula viva que tenen durant el curs.
Diguem, tots els centres de la ciutat ens estem trobant contínuament que hi ha moltes arribades a la ciutat i, evidentment, és alumnat que s'ha d'escolaritzar i hem d'intentar acollir-los de la millor manera possible perquè, quan més aviat possible, puguin adoptar la nostra llengua, no hi hagi dificultats de comunicació i que tot el seu procés d'aprenentatge sigui el millor possible.
El Malagrí de començarà el curs amb 380 alumnes i seguiran vehiculant el seu projecte educatiu amb la música. Una de les novetats és que enguany reprenen la col·laboració amb l'Escola Municipal de Música d'Olot, amb qui compartiran activitats pedagògiques.
Cada acció compta. Quan esculls sostenibilitat, transformes. A Daife, cuidem el planeta mentre cuidem els teus productes. Som experts en embalatge sostenible. Tenim nova certificació d'inscripció al Registre de Petjada de Carboni del Ministeri. Amb nosaltres, reduiràs l'impacte ambiental i construirem un futur més net i verd. Escull responsabilitat. Escull consciència. Escull Daife. Daife. Embalatge responsable. Futur sostenible.
Seguim amb més temes. Les societats de caça de les comarques gironines disposaran de desfibriladors automàtics en el seu material de batudes. Aquesta iniciativa té l'objectiu d'estendre l'ús d'aquest equipament arreu del territori, ja que també estarà a disposició del públic.
Quan una persona perd el pols, es disposa de 10 minuts abans que aquesta es mori. Una forma de retornar el pols és practicar un massatge cardíac, però utilitzar un desfibrilador sempre resulta més eficaç. És per això que aquest divendres els caçadors de les comarques gironines han presentat una iniciativa que pretén incorporar desfibriladors automàtics en el material de batudes. Tot i això, segons explica el president de la Federació Catalana de Caça Territorial de Girona, Joan Espona, aquesta eina també estarà a disposició dels que no són caçadors.
Hi ha la voluntat d'unes societats que en volen, que durant tot l'any no es caça. Per tant, hi ha èpoques doncs, municipis que es fan sortides o en bicicleta o caminades, doncs tindran la possibilitat de cedir amb aquestes entitats del poble doncs, que puguin portar el desfibrador, amb la qual cosa doncs, jo penso que és un servei que donarem des del col·lectiu de caçadors a la societat en general. No?
Segons explica el cap de cardiologia del Trueta, Ramon Bruada, quan una persona pateix un atac de cor, tothom pot utilitzar un desfibrilador, que no és gaire més difícil que utilitzar un telèfon. Afirma que l'aparell ja proporciona les instruccions necessàries, però que en cas d'haver-lo d'utilitzar, cal recordar l'acrònim ACTUA-DEA.
Nosaltres sempre utilitzem l'acrònim ACTUA-DEA, que vol dir ACTUA, vol dir l'AC, avaluar consciència. Si la persona està inconscient, després has de valorar si respira. Si no respira, a aquella persona li has de posar un desfibrilador. Òbviament, l'AC has d'avaluar consciència, el teu has de trucar a urgències i l'AD has d'aplicar el desfibrilador. Mentre no tinguis el desfibrilador has de fer un massatge cardíac. Quan arriba el desfibrilador li has de posar el desfibrilador i en aquell moment ja el desfibrilador comença a donar instruccions. I al final és l'EA, ACTUA-DEA, que és esperar l'ambulància.
De moment només es tracta d'una prova que es durà a terme a les comarques de Girona, però la Federació de Caça té la intenció de dur-ho arreu del territori. A més, es pot trobar informació sobre els desfibriladors a l'app d'InfoCaça, que permet saber si n'hi ha un a prop de la teva ubicació.
A Santa Pau, l'Ajuntament pràcticament ja tindria una part important dels diners necessaris per arreglar la coberta del castell. Segons l'alcaldessa Cris Capó, ja tenen una sèrie de finançament emparaulat. El primer, però, és oficialitzar la compra, cosa que es farà aquesta tardor després d'haver pogut avançar amb els tràmits.
L'Ajuntament de Santa Pau va anunciar abans de l'estiu que ja tenia els diners per comprar el castell del poble. Durant tot aquest temps, l'equip de govern ha estat reunint tot el que necessita per efectuar la compra i esperen poder-la oficialitzar aquesta tardor. Cris Capó és l'alcaldessa de Santa Pau.
I en principi, si tot va com ha d'anar, esperem que aquest setembre-octubre ja poder anar a materialitzar aquesta compra. Ho farem també amb un ple extraordinari perquè pugui venir tot el poble i obert a tothom.
Com ja és sabut, la primera prioritat de l'Ajuntament és arreglar la coberta, la part, diuen, més fràgil del castell actualment. Asseguren que durant tot aquest temps han estat treballant per aconseguir el finançament i frenar en part el deteriorament que pateix des de fa anys el castell.
De fet, estem parlant amb totes les institucions i si el projecte de la coberta volta els 600.000 euros, jo crec que ja puc dir que tenim emparaulats uns 550.000 euros de diferents entitats.
Un altre objectiu pròxim, segons l'alcaldessa, és poder arreglar la capella del castell per poder-hi oficiar, per exemple, casaments.
La informació és el que ens mou. Ràdio Lot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radiolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Lot. Focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Lot, ara i sempre amb la informació. Ara i sempre, amb tu.
Les festes d'altura ja són aquí. Happy Dog Park t'ofereix tota la informació.
3 dies, compte enrere per les festes d'altura d'Olot, a partir, com ja saben, de divendres a la tarda, amb la cercavila, punt inicial i tradicional de les festes d'altura, arrencaran 5 dies de festes a la capital de la Garrotxa. Com ja han escoltat, obrim la carpeta de diferents temes de les festes d'altura. En aquest cas, en aquest informatiu, avui en tenim un, com és el de la sala oberta 2 del Museu de la Garrotxa, que acull ja des de fa uns pocs dies una exposició d'homenatge a la feina de Pep Sau. Instants, abans, durant i després del gest, mostra fotografies que reflecteixen el seu dia a dia com a fotògraf. Es tracta d'una exposició comissionada per Tavi Algaró, director de l'Escola Municipal d'Expressió i amic personal de Pep Sau. Estarà oberta al públic fins al proper 11 de gener.
L'informatiu del migdia.
L'exposició mostra Pep Sau en acció, capturant mentre treballava. S'hi poden veure fotografies que reflecteixen el seu dia a dia com a fotògraf, la seva paciència i la seva mirada personal. Pep Sau era conegut per la seva discreció i per fugir del protagonisme, però també per la seva capacitat de captar imatges amb una gran sensibilitat i amb una tècnica depurada. La mostra vol posar l'accent en el procés creatiu, més que no pas en el resultat final. S'hi poden veure moments del seu treball, anècdotes i situacions que expliquen com afrontava cada encàrrec. Són imatges que ajuden a entendre l'artista i la persona més enllà de la seva obra. La directora dels Museus d'Olot és Montse Mallol.
No hem volgut fer una exposició de les fotografies d'en Pep. Hem volgut fer una exposició d'algunes de les fotografies dels seus projectes, que en tenia molts i alguns encara en marxa, però d'ell treballant. És a dir, és més el com i el procés, com treballava, que no pas el resultat final.
Al llarg dels anys, Pep Sau ha exposat i ha publicat moltes de les seves fotografies. Aquesta vegada, però, el focus és en el fotògraf en plena feina. Les fotografies de gran format conviuen amb imatges més petites que documenten el seu procés creatiu. El comissari i amic personal de Pep Sau és Tavi Algaró, el director de l'Escola Municipal d'Expressió d'Olot, explica quins detalls amaga la mostra.
La gent que té ganes de veure fotos o fer-se una idea de les fotos que feia ell, en podrà veure. Evidentment és una mostra mínima de tot el seu treball, però són en gran format, són molt ben fetes, i llavors segueix havent aquella essència. Entres a la sala i ens trobem aquesta mostra dels diferents àmbits que ell anava col·laborant, d'alguns projectes personals i d'algun projecte inèdit que inclús no va ser a temps de dur-lo a terme.
El Garó també ha explicat el dia a dia amb Pep Sau a les aules i el que significava pels alumnes.
Nosaltres el que disfrutàvem no era la seva obra, sinó era d'ell. Ell, amb el seu ensenyament. El seu ensenyament, que no només és una qüestió tècnica, que hi ha molta tècnica, però transmetia un coneixement més enllà de la tècnica, que és el concepte. L'argument, el per què ho fem, com ho fem, què volem dir, tot això li donava una qualitat a les seves classes brutal.
L'exposició Instants, abans, durant i després del gest, es podrà veure a la sala oberta 2 del Museu de la Garrotxa fins al proper 16 de gener. És d'entrada gratuïta i es poden consultar els horaris al detall al web olotcultura.cat.
Happy Dog Park, el lloc on tots els gossos volen anar. Juguen, es relacionen i sempre sota la vigilància del nostre equip. Els organitzem en grups segons la seva energia i també disposem de zones de descans per als més tranquils. Segueix-nos a Instagram. Podràs veure cada dia vídeos dels gossos que venen a passar-hi el dia o les vacances. Happy Dog Park, a Olot, diversió i natura per al teu millor amic.
Abans dels esports, el Volcà Fest reivindica un any més els artistes emergents de la comarca. Enguany hi han participat la companyia Break Project, Cabra Boja, Marina Freixas o Victòria Vilalta, entre altres artistes. Joves garrotxins de diverses disciplines han mostrat el seu art a la plaça 1 d'octubre de la capital garrotxina.
El Volcà Fest tanca una nova edició i ho fa amb una valoració positiva per a part dels organitzadors. Enguany s'han pogut veure propostes artístiques de tota mena, des de circ, teatre, música, performance, clown i també una exposició. Hi han set presents les companyies Dramart i Break Project, Victòria Vigalta, Marina Freixas, Descalces, Els Cabra Boja i Sound System Fit Serena. En parla Manel Paiola, membre de l'organització.
Seguim creient que és bastant important donar veu a la gent jove de la zona, sobretot. Al final és això, és donar empenta als joves, però no dins d'un marge molt delimitat, sinó nosaltres intentem que hi hagi gran varietat, perquè així el públic doncs pot gaudir de diferents actuacions. També hi ha públic més familiar, actuacions una mica més macarres, però bé, aquesta és la gràcia, jo trobo, del Volcà Fest, que s'ajunta moltes coses i pots fer com un gran festival.
Des de l'organització reivindiquen aquest tipus de propostes artístiques emergents i animen els programadors a incloure-les als circuits culturals per demostrar que els joves de la comarca tenen propostes culturals de qualitat i interessants. No saben si el Volcà Fest tindrà continuïtat, diuen que això dependrà de l'interès i de la gent, però asseguren que propostes com el Volcà Fest fan falta i posen d'exemple que des de fa temps han anat sortint propostes similars que asseguren anar cap a la mateixa direcció.
Si el Volcà Fest ja ha fet la seva comesa, que era bàsicament donar consciència de que hi ha joves emergents, perquè ara ja surten festivals com el Carme Fest, la Tribu Urbana, tots aquests nous festivals d'intercàmbium que ja donen com veu a aquesta gent emergent de la zona. O sigui que potser s'acaba, potser continua, ja ho veurem l'any que ve. Si el públic vol, el Volcà Fest se celebrarà, i amb artistes emergents aquí n'hi ha la tira, i amb talent també.
Tot de propostes que enguany han tingut d'escenari a la plaça d'Octubre, el Teatre i la Carbonera.
Gaudeix de sopars a la fresca a la terrassa de Vic Grec Solfa. Pots escollir entre una àmplia varietat de propostes. Tapes, torrades, hamburgueses, plats de pasta, amanides, carns de proximitat a la brasa i els dijous, peix i marisc per sopar. Tenim obert migdies i vespres. Informació i reserves al 972 26 83 37. Aquest estiu, fes crec i gaudeix de la terrassa de Vic Grec Solfa. Vine a fer un Vic Grec.
L'esport a Ràdio Olot.
En esports, gairebé 200 jugadors participaran en la 7a edició de l'Open Ciutat d'Olot. A més, serà la 2a edició de l'Open Adaptat, on hi participaran una 15a de jugadors. Enguany, a diferència d'altres edicions, el torneig entra dins el programa de les festes d'altura, ja que es durà a terme aquest mateix dissabte, informa Aniol Puigvert.
Aquest dissabte arriba una nova edició de l'Open Ciutat d'Olot, un dels tornejos de tenis taula més consolidats del panorama català. Enguany, la 7a edició ja compta amb totes les places exaurides, quan encara falten uns dies per iniciar el torneig. Aquesta edició seguirà sent puntuable pel rànquing català i compta amb 5 categories diferents: l'Open Absolut, el català, l'adaptat, el cadet i l'alevi. Tot i que en aquest torneig es veuen els millors esportistes en l'àmbit català, el president del Club Tenis Taula Olot, Enric Llagostera, destaca l'ambient que es respira com un dels atractius de l'Open.
Gran part de l'Open és tot aquell ambient que es crea allà fora, amb aquell espai meravellós que tenim al costat del pavelló, amb aquesta gent tan i tan competent i tan atenta que es desviu perquè tothom hi estigui còmode, perquè només no són els jugadors, també són els acompanyants, parelles, amics, familiars que venen allà i que comparteixen allà estones, poden explicar-se les seves vivències i històries de la temporada i del que faci falta, inclús a nivell personal.
A més, un dels trets característics de l'Open Ciutat d'Olot és que serà el segon any consecutiu que comptarà amb una categoria adaptada. De fet, a diferència de l'any anterior, aquesta categoria ja compta amb 15 participants. Llagostera posa èmfasi en aquesta categoria i destaca que la idea és seguir creixent any rere any.
Bé, destacar que participaran en aquesta categoria, aquesta modalitat o categoria, gent afectada per Parkinson. Estem pendents també de 4 jugadors i jugadores de Tarragona que van demanar informació i que segurament també vindran. Vol dir que, esclar, no pensem que arribar a una participació d'aquesta categoria adaptada de 15, 14, 16, 17 jugadors és que a mi, sincerament, m'omple de joia, però increïble, increïble.
Enguany, l'Open Ciutat d'Olot del Club Tenis Taula Olot entra dins el programa de les festes d'altura. Totes les categories tindran fase de grups, amb un mínim de 3 jugadors per grup. Els dos primers es classifiquen per a l'Open A i els altres disputaran l'Open B. Tots els partits es disputaran al millor de 5 jocs a 11 punts. Es durà a terme aquest dissabte al pavelló Pla de Llacs a partir de 8:45 del matí i tindrà una durada aproximada d'unes 12 hores de joc. Amb les inscripcions ja tancades, el torneig comptarà amb un total de 192 jugadors, el nombre màxim que permeten des de l'entitat lúdica.
De tenis taula i de les festes d'altura, en el marc d'aquest Open Ciutat d'Olot, anem a passar a parlar de bàsquet, en aquest cas del sènior femení del Club Bàsquet Vall d'en Bas, que ha tancat la segona setmana de pretemporada amb bones sensacions. Tot i perdre el primer amistós contra el Terrassa aquest diumenge, les jugadores del Verd Grevolosa van començar a provar el ritme i joc de copa, categoria en la qual s'estrenaran aquesta temporada.
El Club Bàsquet Vall d'en Bas ja es prepara per afrontar una temporada històrica tant pel masculí com pel femení. I és que aquest any, amb dos equips, debutaran a Copa Catalunya, una categoria que encara no s'ha vist a la Garrotxa. Després de 2 setmanes d'entrenaments on la càrrega física ha estat la protagonista, aquest cap de setmana ha estat el torn d'estrenar-se i provar el ritme de copa. Ho han fet davant el Terrassa, equip de la mateixa categoria i que no han pogut guanyar. La idea, segons l'entrenador Albert Grevolosa, era que les jugadores jugadores es poguessin fer una idea del nivell tant defensiu com ofensiu d'aquesta categoria sense importar el resultat.
Un partit d'aprenentatge, sobretot, amb l'objectiu clar de saber contra un equip que el Terrassa, Club Natació Terrassa, que cada any juguem contra elles i són un equip de Copa, i és on serà la categoria on estarem nosaltres, no? I també és per saber, ens ha servit molt per tenir aquesta idea, fins una idea del nivell defensiu, sobretot, i el nivell de jugadores que ens trobarem aquesta lliga, que no sabem que és el primer any que la juguem, vaja. I, però no, ha estat tot això, el ritme, l'hem enfocat un partit de molt de ritme.
Tot i la derrota, les sensacions de les jugadores un cop finalitzat el partit han estat d'allò més bones, tot i això no era una prova del tot realista, perquè el conjunt garrotxí ha fet tres equips durant el partit, formats per jugadors de Copa, però també de segona i de júnior. La idea és que un cop ja hagin treballat físicament, comencin a introduir nous conceptes de bàsquet per intentar convertir-se en l'equip sorpresa de Copa Catalunya.
Que la temporada, ostres, jo em veig lluitant aquí, saps? Per ser l'objectiu que vam comentar, que comentàvem, no? Ser l'equip, un equip que la gent digui, ostres, que bé que juguen, o que com defensen, com hi van, no? Crec que aquest és l'objectiu, i després els resultats ens poden sortir més o més bé o més malament. Pot ser que siguem l'equip revelació i els podem perdre tots, això té, pot ser.
A més, la feina és extra quan hi ha mitja plantilla nova. Aquesta és una de les tasques més importants del cos tècnic, ja que les jugadores necessiten el seu procés d'adaptació. Grabolós explica que l'objectiu és que han d'anar agafant hàbits d'aquesta categoria, i explica que si l'equip fa una bona pretemporada en tots els sentits, pot donar la sorpresa en aquesta categoria exigent i amb equips de renom a nivell català.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. Radiolot.cat, el teu referent.
I arriba el moment de la contraportada, amb protagonisme avui per al llegat d'Agustín Martín, que repartirà per als diversos pobles de la comarca i es vendrà també en fires. Martín va morir fa unes setmanes i era conegut per haver construït centenars de maquetes en fil de telèfon. Les dues darreres dècades de la seva vida se'ls va passar fent unes petites obres d'art molt conegudes i que es podien veure al garatge de casa seva, a bona vista. Fins i tot va fer una maqueta de l'antic edifici d'Olot Televisió. Hem anat a parlar amb la seva família per recordar qui era i què feia l'Agustín Martín.
La contraportada.
Fa unes setmanes a Olot va morir una d'aquelles persones que, tot i no haver nascut a la Garrotxa, s'estimava d'allò més Olot i els pobles de la comarca, les seves tradicions i d'alguna manera també la seva gent. L'Agustín Martín era conegut especialment a Bona Vista per unes petites obres d'art que feia. Es tracta de maquetes d'esglésies, ponts o qualsevol mena d'edifici conegut, com per exemple la plaça de Braus d'Olot. Durant anys havia treballat a Cal Arturo Simón, però un dia va haver de deixar de treballar i, per no avorrir-se i mantenir la vitalitat, va començar a construir aquestes peces en fil de telèfon. En parla el seu fill, l'Estèrio Martín.
Tot això, el que ell veia, ja això ja et dic, ja ve de 20 i pico d'anys enrere, que abans, si te'n recordes, hi havia els de telèfons, que els veies amb l'escala a les fatxades, canviant d'allò, passant fils i això. I ell de seguida anava allà i els demanava, que us en sobra algun tros, va, donem-lo. I n'hi donaven. Ara últimament ho tenia més difícil perquè ja no permetien, ho reciclaven. Però va recollir molt. Has de comptar que aquí a casa ara mateix tenim 8 de caixes plenes de fils, que ell els ha desfet, ha fet un manat i els tenia guardats aquí per anar treballant. Ell hagués, si hagués viscut 10 anys més o 15, ell tenia fils de sobres per continuar fent manualitats d'aquestes.
L'Estèrio ens explica quin és el procediment que seguia el seu pare per construir les maquetes.
Recollia el fil, el desfeia, feia una rodona, els embolicava, i el feia, i llavors feia servir el fil un per un, o bé, si era algú que havia de tallar, els trençava dos o tres fils trençats, junts, feia una trena, diguéssim, i llavors amb allò anava cosint, diguéssim, la carcassa que ell havia fet ell mateix amb un material un pèl més gruixut. I llavors sobre això, doncs anava cosint, és com si cosés, com anar forrant la carcassa amb el fil de telèfon.
Aquests dies la seva família està complint la voluntat de l'Agustín. Fan trucades als ajuntaments per cedir les maquetes que els corresponen. A Olot, la Vall d'en Bas, les Preses, Sant Joan les Fonts, a la Vall de Bianya i molts altres. La resta les vendran a preus simbòlics a fires. Entre totes les maquetes que va fer, però, n'hi ha una d'especial que està traslladada a Montroi, el poble natal de l'Agustín.
La peça que més d'allò li ha marcat amb ell, que sobretot em va dir, fes el que puguis, és un castell que va fer, el castell, que és de, ell era d'Extremadura, de Càceres, d'un poble que es diu Montroi. I va dir, diu, fes el que puguis, això en vida. Diu, si mai heu d'anar cap allà, aquest castell, portem-lo allà al poble. I el cediu.
I n'hi ha una de maqueta feta amb fil de telèfon molt especial per a aquesta casa, i és que l'Agustín havia representat en miniatura l'antic edifici de la televisió. Fa molts anys se l'havia entrevistat i ell, com a símbol d'agraïment, va fer una maqueta que ara la seva família ens ha regalat. És la història d'un home que estimava i molt el lloc on vivia.
Això és el que dius. El va salvar de quedar enclotat com algun que s'amarguen i quan tenen 60-70 anys se'n van. I ell ha aguantat tant per això, perquè ha pogut anar fent coses. I això, per mi, que també li ha donat més vida amb ell. L'últim dia abans de marxar parlava amb la meva neboda, amb la Vanessa, i parlava de com havia portat els gegants d'Olot. Se'n recorda de tot, perquè el cap, per sort, el tenia molt i molt bé, molt. Se'n recordava de tot.
I és que l'Agustín, fins i tot, havia treballat un temps a la brigada municipal.
Amb la història d'Agustín Martín tanquem l'informatiu migdia d'aquest dimarts 2 de setembre de 2025. Com sempre, més actualitat a garrotxadigital.cat i a les xarxes socials de Radio Lot. I també ja ho saben, els punts horaris d'aquesta tarda a partir de les 3 a l'antena del 98.1 FM amb els butlletins horaris habituals. Gràcies per la seva confiança i fins llavors. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Radio Lot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Radio Lot.